El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem parlant del que ha tingut lloc aquesta setmana. La marató de donants de sang que tenia el repte d'arribar a les 10.000 donacions. Va començar dijous i avui volem fer balanç. La marató de donants de sang va arrencar dijous amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana. Sota el lema de fer-ho entre tots, la campanya d'enguany s'allargarà fins al pròxim 19 de gener i durant 7 dies es podran fer donacions als principals hospitals catalans i en una 70 de punts de donació repartits arreu del territori. Com és habitual, aquesta campanya se celebra al gener per remuntar la baixada de donacions durant les festes de Nadal, i més ara que només hi hauria estoc de sang per 5 dies, mentre que l'idoni, l'ideal, és tenir reserves per 8 dies. Sobre el tema, per tal de conscienciar a tothom de que vagi a donar sang, en parlem amb el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el doctor Joan Ramon Grífols. Joan Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, amb aquesta campanya, amb aquest repte, el que voleu és fer una crida a l'altruisme col·lectiu, oi?
Sí, com bé dius, aquesta campanya l'objectiu és intentar recol·lectar tots els dies de la marató i intentar assolir al final del dia 19 les 10.000 donacions, perquè ens puguin ajudar a reposar les reserves que hem minvat força des d'aquestes festes de Nadal cap aquí.
Mm-hmm. Com està actualment la situació? S'estima que, per exemple, més de 70.000 persones ingressades en hospitals de Catalunya necessitaran algun tipus de transfusió de sang. Explica'ns una mica com està ara en dia, avui en dia, el tema de les donacions de sang, tan important, per cert.
Sí, a veure, quan comentes les 70.000 persones, són 70.000 persones en el decurs d'un any. Uh-huh. En el decurs d'un any, unes 70.000 persones a Catalunya necessitaran de components sanguinis i calculem que per aquest any 2024 necessitarem de l'ordre d'uns 260.000 components per donar el servei a les necessitats d'aquests 70.000 malalts. D'aquí que cada dia necessitem poder realitzar les 1.000 donacions per poder cada dia subministrar de l'ordre d'uns 740-800 components sanguinis, que és la mitjana que tenim diària de subministrament. D'aquí de la necessitat de que cada dia necessitem mantenir aquesta entrada de donacions.
Mm-hmm. El 2023 és cert que hi ha hagut una caiguda de les donacions i un possible culpable, si el podem dir així, és l'augment dels contagis per virus com per exemple la grip o la Covid, que poden afectar aquest nombre de donacions, no?
Tampoc és ben així, és a dir, les epidèmies o pandèmies de grip o de Covid les hem tingut aquest any, l'any passat, l'anterior i els anys anteriors. És a dir, la marató, per entendre'ns, sempre ha conviscut, perquè acostuma a ser sempre la segona setmana de gener, amb pandèmies i de grip o de Covid. Evidentment dificulta a ser donants el poder realitzar la donació, perquè si tant amb grip o amb Covid durant un temps determinat no poden fer la donació, uh-huh. però no té una incidència específica. En relació a la disminució de les donacions, tampoc ens hem de mirar la dada en concret, perquè si bé és cert que han estat 6.000 donacions menys respecte al 2022, per un altre cantó s'han incrementat molt les donacions de plasma, que també és un altre component sanguini que ens interessa disposar, perquè també tenim tot un bon gruix de malalts que necessiten dels derivats plasmàtics. És a dir, ho hem de mirar una mica en perspectiva, perquè nosaltres hem d'anar modulant la necessitat de components sanguinis dels nostres malalts i adequar-la a la tipologia de donació que han de fer els nostres donants.
Uh-huh. I quines són les persones que poden donar sang? Fem aquest recordatori per tal de que tothom qui vulgui i pugui fer aquest gest de solidaritat amb els altres i amb ells mateixos.
Mira, són ben senzilles. Tenir de 18 a 70 anys, pesar més de 50 quilos i en principi trobar-nos bé de salut. Prèvia a la donació, òbviament, nosaltres fem un petit examen de la persona que vol donar sang per avaluar-ne la idoneïtat i si tot és correcte pot procedir a la donació.
I, per exemple, les persones que s'acaben de vacunar de la Covid o de la grip poden donar sang sense problema, oi?
Sí, sí, no hi ha cap tipus de problema. Poden donar sang el mateix dia o l'endemà, sempre i quan, òbviament, no hi hagi algun tipus de reacció adversa a la vacuna, com febre o un malestar general que, per sentit comú, aquest donant no s'haurà de diferir la donació uns dies.
Uh-huh. I d'on ve el nom d'aquest any de la campanya de Fer-ho entre tots és molt nostre? En quin moment vau decidir posar-li aquest lema i d'on ha sortit aquesta idea?
A veure, és una estratègia per intentar visualitzar a la ciutadania aquesta necessitat de fer pinya i de que entre tots ho hem d'aconseguir i d'aquí ha sortit el lema o el leitmotiv de la campanya d'aquest any. És a dir, que entre tots units, entre tots fent pinya, doncs hem d'intentar assolir aquestes 260.000 donacions que necessitarem aquest any.
Uh-huh. I també una de les novetats és que es construirà el primer pilar casteller digital de Catalunya. Això què vol dir?
Bueno, això és una idea relacionada amb el lema de la Marató, amb la qual es crearà un pilar digital virtual que s'anirà emplenant amb cada una de les donacions del 22 de gener al 14 de juny, que és la data del Dia Mundial del Donant, i cada donació aportarà en aquest pilar una taca que per anar fent pujar aquest pilar i intentar que el 14 de juny haguem aconseguit les 130.000 donacions que necessitaríem en els primers 6 mesos d'aquest any.
Mm-hmm. Important donar sang i sobretot ara amb aquesta marató que va arrencar dijous passat amb el repte d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana. Ja ho sabeu, tothom que vulgui donar sang arreu de Catalunya té els hospitals catalans i també aquesta setantena de punts de donació repartits arreu del territori amb molta facilitat, amb molta rapidesa per tal de poder donar el millor de nosaltres mateixos. Doctor Joan Ramon Grífols, moltíssimes gràcies. Director assistencial del Banc de Sang i Teixits per parlar d'un tema tan important com aquest. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I atenció a la campanya que acaba d'engegar la Fundació Eurofirms amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica a la que s'enfronten les persones amb discapacitat a l'hora d'accedir al mercat laboral. 6 de cada 10 considera que no pot mostrar el seu potencial a la feina i només el 34,63% de les persones amb discapacitat en edat laboral són professionals actius dins del mercat de treball. Sobre el tema en volem parlar amb la líder de la Fundació Eurofirms, la Ainhoa. Ainhoa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Claro, es así, ¿no? Tenemos una situación complicada en el mercado laboral por lo que respecta a las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Según la Organización Internacional del Trabajo, de las personas con discapacidad que están en edad laboral, adultas, en edad de trabajar, solo el 50% de las personas trabajan ahora mismo, están empleadas. Pero además, si ponemos el foco en España, el dato aún es inferior. Y se habla de que solamente el 34,6% de las personas pueden trabajar. Entonces, claro, tenemos un potencial de personas, de talento, que no está teniendo fácil el acceso al mundo laboral. Y muchas veces esta incapacidad, dificultad para acceder, pues se basa en temas de prejuicios, de sesgos, ¿no?, que generan una discriminación de esas personas cuando van a acceder al mundo laboral.
Uh-huh. Ahora lo comentabas, ¿no? Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la participación laboral de las personas con discapacidad es escasa en todo el mundo y solo alrededor del 50% de las personas que tienen edad laboral están empleadas, y en España pues aún es mucho más bajo este porcentaje, como decíamos. A raíz de esto, para concienciar sobre este tema, habéis presentado una campaña que se llama Cambiamos el Enfoque, por tal de sensibilizar sobre esta realidad y dar voz a estas personas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al final, la discriminación muchas veces es la principal causa, como decimos, ¿no? Y detrás de esa sensibilización, de esa discriminación, están temas de sesgos y prejuicios. Y lo que queremos con esta campaña precisamente es sensibilizar. sensibilizar a la población y sensibilizar sobre la discapacidad en el entorno laboral. La campaña Cambiamos el Enfoque parte sobre la base de que en los primeros 9 segundos que tú tienes cuando conoces a una persona, te generas una impresión de esa persona, ¿no? Y si te das un poquito más de tiempo, es muy probable que esos prejuicios que automáticamente han aflorado, pues probablemente te des cuenta que están confundidos, ¿no? Muchos de estos enfoques sesgados, o estos prejuicios, vienen del desconocimiento que se arroja sobre el tema de la discapacidad. Entonces nosotros con la campaña lo que pretendemos por una parte también es abrir un espacio de reflexión sobre los sesgos y los prejuicios que tenemos acerca de la discapacidad, y muchas veces están basados en esa falta de conocimiento, de saber tratar y de cambiar un poco el prisma, y en lugar de poner el foco sobre la discapacidad que esa persona puede tener, poner el foco en todas las capacidades y todo el potencial que esa persona puede arrojar en el mundo laboral, ¿no? Y también trabajamos, o y también pretendemos, ¿no?, con esta campaña, aparte de abrir este espacio de la autorreflexión de cada uno de nosotros, también intentar que las empresas, las organizaciones hagan este ejercicio también y intenten medir cuánto de inclusivas son y cuánto realmente de diversas, y de qué manera pueden hacer que sus entornos profesionales sean espacios lo acogedores que se necesitan ser para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar en igualdad de condiciones que cualquier persona, ¿no? Entonces, aprovechamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para que en esa semana, bueno, pues que tenga luz esta campaña que estamos divulgando en redes y en medios de comunicación. Y, bueno, ofrecemos también a las empresas, las invitamos a crear una serie de iniciativas para concienciar y generar más oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Estas iniciativas incluyen formaciones sobre sesgos inconscientes, inclusión de la neurodivergencia, que además es un tema que ahora mismo está muy de auge. Promovemos también que se hagan muchos voluntariados corporativos para convivir y para tener experiencias diferentes con personas con discapacidad. Todo ello siempre con el mismo foco, que es intentar eliminar sesgos y prejuicios que inconscientemente todos tenemos.
Así es. Importante este ejercicio que hacéis, ¿no?, de tomarte estos 9 segundos para tener estos prejuicios que al final todos tenemos, pero darte la oportunidad después de abrir la mente y ver a esas personas que seguramente tengan potencial para estar trabajando en el sector. En España...
Claramente, siempre...
Sí, dime.
Sí. No, que muchas veces lo que decimos también en nosotros, ¿no?, en Fundación Eurofilms, es, oye, hay una persona que tiene una discapacidad X, pero muy probablemente por esa discapacidad que tiene o que le ha sobrevenido, porque tenemos que tener en cuenta que el 70% de las discapacidades nos sobrevienen, las desarrollamos o bien por un accidente o bien por una enfermedad, pero no nacemos con ellas. Y automáticamente, en el momento que esa discapacidad está presente en nuestra vida, tenemos el 50% menos de posibilidades de acceder a un mundo laboral, ¿no? Y es absolutamente injusto, porque muchas veces, precisamente por esa discapacidad que tienes, desarrollas mucho más otras capacidades y otras habilidades que de lo contrario no habrías desarrollado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre todos como sociedad y como individuos es intentar girar nuestra mente y poner el foco y el esfuerzo en conocer las capacidades y el potencial que tienen las personas con discapacidad, que es muchísimo, muchísimo.
Exacto. Ahora comentabas las discapacidades que surgen también a lo largo de los años y a lo largo del tiempo por X razones, ¿no? En España residen más de casi 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de muchísima gente, muchísimas personas que se encuentran en esta situación y que encima están en edad laboral, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo los últimos datos hablan de que en España hay más de 1.800.000 personas con discapacidad en edad laboral, ¿vale? Siempre que hablamos de discapacidad es una discapacidad reconocida, ¿vale? Uh-huh. Porque sabemos también que hay mucha discapacidad que está sumergida, ¿no? Que no la conocemos. Pero bueno, de los datos oficiales que manejamos, efectivamente hay más de 1.800.000 personas y solamente, como comentábamos al inicio, el 34% de estas personas están trabajando. Por lo tanto, todos como sociedad y lógicamente luego poniendo el foco en las distintas organizaciones, tenemos este reto por delante de poder atraer a nuestras organizaciones este talento que de momento está teniendo muy difícil de poder acceder. Por lo tanto, desde Fundación Eurofilms y evidentemente también otras organizaciones, ponemos siempre el esfuerzo ahí, ¿no? El foco. No solamente intentamos potenciar ese talento, también con muchas becas de formación que les ayuden a acceder al mundo laboral, sino que también ayudamos a las organizaciones a que trabajen esa madurez como cultura diversa e inclusiva, que trabajen esa madurez cultural y que sean lugares lo suficientemente atractivos y acogedores para todas las personas. Cuando hablamos de accesibilidad de las empresas, hay que pensar que también un lugar tiene que ser accesible no solamente físicamente, sino también digital y cognitivamente, para que realmente todas las personas puedan acceder a estos lugares, ¿no?
Exacto.
Es muy importante, y en Fundación Orofino trabajamos por y para los objetivos diariamente, y ponemos toda nuestra energía y nuestro amor en este trabajo que hacemos.
Uh-huh. Pues Ainhoa, líder de la Fundación Eurofirms, muchísimas gracias por hablar con nosotros, sensibilizar sobre este tema y concienciar a tantísima gente que tiene una discapacidad y que se siente también infravalorada quizás, ¿no? O inferior al resto por no poder acceder igual que los demás en este mercado laboral, y sobre todo concienciar a la gente que elige, ¿no?, a estas personas y que tiene la oportunidad de darles una oportunidad, nunca mejor dicho, para que trabajen, que seguramente tienen mucha más capacidad que discapacidad. Gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, por concedernos este ratito y efectivamente arrojar ahí un poquito de luz y entre todas concienciarnos de lo importante que es como sociedad que seamos lugares o una sociedad inclusiva y que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. De verdad, un millón de gracias.
Así es, gracias. Si parlàvem de la discapacitat a l'hora d'accedir al mercat laboral i parlàvem amb la Fundació Eurofirms, ara volem conèixer una història de primera mà. Conèixer a l'Arantxa González, que està en edat laboral, i ens explicarà la seva història. Té una discapacitat i avui volem parlar amb ella. Arantxa González, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué discapacidad tienes y cómo te encuentras al respecto?
Pues yo siempre digo que soy muy original hasta para la discapacidad. Entonces, es de tipo neuromuscular, es bastante rara. De hecho, no conozco a nadie con la misma discapacidad. Se llama Degeninsotas y afecta a las partes más distales del cuerpo, a la fuerza de las extremidades, por entendernos un poco. ¿Y cómo lo llevo? Pues es que toda la vida he estado con ello. Entonces, pues en ese sentido es una ventaja porque pues no comparo, lo que no quiere decir que no haya retos a superar, pero mal no lo llevo porque me acompaña toda la vida.
Claro, claro. Y te encuentras en edad laboral, ¿esto te ha perjudicado en algún aspecto a la hora de encontrar un trabajo?
Bueno, ya de por sí lo que me he planteado es que mi currículum en comparación con los otros pues iba a quedar devaluado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues que era importante lo primero que formarme más que los demás. Entonces, he estudiado educación social, psicología y trabajo social, un poco y algunos másteres con idea de que eso, pues que al menos mi currículum llamara la atención a priori. Y luego, pues por ejemplo, yo trabajo como funcionaria y previamente tengo que pasar por el centro base para que me den el ok en cuanto a que puedo desarrollar las funciones que llevo a cabo.
Uh-huh. O sea,
cosa que en otros casos no lo tienen que hacer, personas que no tengan discapacidad. Con lo cual, en ese sentido, pues aunque tú sepas que evidentemente puedes llevar a cabo la labor profesional, hay una tercera persona que lo tiene que corroborar y eso siempre supone un estrés, un hándicap añadido, uh-huh, que otras personas sin discapacidad no lo tienen.
O sea, tienes que demostrar el doble, digamos, ¿no? Partiendo ya de un menos 5, ¿no?, o un menos 10, tienes que demostrar que tienes más currículum, más capacidades para desarrollar ese trabajo y encima presentarte también para que vean y den el visto bueno, ¿no?, conforme puedes hacerlo.
Claro, exactamente, sí. Para que den la oportunidad, ¿no?, digamos.
Exacto.
Y luego ya, pues a la hora de desarrollar el trabajo, pues demostrarlo que eres capaz, como cualquier otra persona, pero sí que es verdad que es un poquito más difícil.
Uh-huh. Tú, por ejemplo, Arancha, ahora me comentabas la discapacidad que tienes, ¿no? En las extremidades, ¿no? Las partes fuertes de las extremidades. ¿Esto te impide, por ejemplo,
las
caminar?
Las partes superiores y las partes inferiores. Por ejemplo, voy en silla de ruedas eléctrica, no puedo estirar los dedos de las manos, pues escribo con la boca.
¿Ah? Claro, o sea, esto te implica un sobreesfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo y las personas, pues, se creen que estás invalidada en este caso para hacer otros trabajos cuando realmente todo lo contrario, ¿no? Demuestras así que puedes hacerlo de otra manera y no como
claro,
lo hace
no
la mayoría.
Tanto un esfuerzo, claro, no tanto un esfuerzo por lo que decíamos, porque yo estoy acostumbrada a toda la vida a hacerlo de otra manera, pero claro, sí que otra forma diferente de hacerlo, es decir, pues con el ejemplo que poníamos de escribir, los demás escriben con las manos, yo escribo con la boca, no supone para mí un esfuerzo adicional, porque he aprendido a hacerlo, pero a lo mejor sí que en comparación, ¿no? Cuando alguien lo sabe, pues igual sí que le llama la atención. A mí, como es algo habitual, pues no me supone un sobreesfuerzo, pero sí que una forma de hacerlo diferente y un reto, pues que a lo mejor otras personas no, claro, no se plantean ese reto a superar, porque es algo innato, lo mismo que andar.
Exacto, innato y también innato lo que haces tú, ¿no? Porque no te supone ningún problema, porque estás acostumbrada a ello y te has formado, digamos, así. Llama la atención que la gente mire con ojos raros, diferentes, ¿no? A personas que hacen lo mismo, pero de otra manera. En este caso no tendría que suponer un problema, claro.
Y sobre todo es difícil el equilibrio de no sobrepasar y valorar en extremo. Es que fíjate en las personas con discapacidad, que tienen hijos, que trabajan, que salen de casa, que tienen amigos, que les gusta viajar, como cualquier otra persona. O sea, pasamos muchas veces como de ser admirados a veces a ser, bueno, ay, pobrecito, y cómo lo llevas, y no estás triste y deprimido, etcétera, etcétera. Y cuesta más mantenernos en esa línea de normalidad, ¿no? De, bueno, pues como cualquier otra persona, pues soy madre, como cualquier otra mujer, como cualquier otra persona, pues tengo mis hobbies, trabajo, estudio, etcétera, etcétera.
Exacto, esta parte admirable pero a la vez con pena, ¿no? Es como una mezcla de ambas y a la vez también prejuicios desde un principio que hacen como que te invalidan antes los demás que no tú misma en tu día a día.
Claro, es que no deja de ser discriminatorio, ¿no? O
exacto,
discriminación positiva o discriminación al uso, pero claro, no. O sea, sin conocerme ni nada, admírame a lo mejor porque a nivel profesional destaco, o porque he escrito un libro, porque eso de alguna manera pues lo merezco, pero por el hecho de llevar una vida normal como cualquier otra persona, la diferencia es que voy en silla de ruedas, pues no tienes por qué admirarme. Y lo mismo, pues es que eso, tenme pena, pues es que se me ha pasado algún drama en mi vida, o es que o tengo depresión o cualquier problema grande. Pero si no, pues tampoco. Primero da la oportunidad a conocerme y luego pues ya veremos como persona eso.
Exacto,
Si te admiras, si te doy pena o si lo usual es que como la mayoría de las personas, pues normal,
tus luces,
con tus sombras y ya está. Pero es verdad que es difícil hoy por hoy, en el siglo XXI, como mantenerse en esa línea. No es imposible, pero es verdad que tenemos tendencia un poco, a lo mejor ya ha desaparecido un poco esa lástima, esa pena, pero nos vamos al otro lado, a la admiración, y no deja de ser eso, pues discriminación positiva, porque ¿por qué por el hecho de decir en silla de ruedas me tienes que admirar? No hay justificación para ello, ¿no? Porque hago lo mismo que tú.
Ya. Ahora contabas también que llevas una vida normal, que eres madre, que viajas, que haces lo mismo que cualquier persona en el día a día y que no por ello te consideras especial. En este caso, eres madre. ¿Tu hijo, por ejemplo, te ha mirado igual que los demás o te ha mirado como una persona normal, que es lo que eres?
No, para él toda la vida ha sido así, entonces
claro, está acostumbradísimo.
Pues exactamente su madre, pues va en silla de ruedas, nada más. Y lo único que a lo mejor sí que tiene, a diferencia de otros, es que yo en los brazos no tengo fuerza para cogerle. Entonces ahora tiene 8 años y no hay ningún problema. Pero cuando, pues no recuerdo si con 2 o 3 años, él aprendió a escalar por encima de la silla para ponerse en mis piernas, sí, o para darme un abrazo, o por lo que fuera. Y es verdad que eso, claro, otros niños no tienen que hacerlo. O era muy curioso cuando era un bebé y le teníamos en el parquecito este, pues típico que tienen los bebés, que si está mi marido, que no tiene discapacidad, o cualquier otra persona que pudiera cogerle, él no protestaba y estaba feliz jugando en el parque. Perdón, él protestaba. Y cuando yo estaba, él no protestaba, porque sabía que yo no le podía coger, pero cuando había otra persona que sabía que le podía sacar del parque, él sí que protestaba de alguna manera, llamaba la atención, yeah. Porque él sabe perfectamente, o sea, hasta ese punto había interiorizado que eso, pues que su madre tiene discapacidad y hay determinadas cosas que o hace de manera diferente o no puede hacer, con lo cual, pues para qué me voy a quejar, ¿no?, de salir del parque si sé que no me puede sacar.
Exacto.
O si quiero que mi madre me dé un abrazo o que me lleve encima de sus piernas, pues me tengo que buscar yo la vida y aprender a escalar.
Al final los niños nacen, el mundo es nuevo para ellos y se acostumbran rapidísimamente sin ver nada extraño en lo que hay a su alrededor, así que para él seguro que no es nada y al contrario, estaría muy de acuerdo en lo que estás contando sobre esta admiración, pena a la vez y esta distinción que hay en la sociedad aún hoy en día. Tú, por ejemplo, Arancha, no sé, ¿qué edad tienes?
48.
Y llevas toda la vida, no sé si es de nacimiento esta discapacidad, si empezaste...
Sí.
¿Sí? Es de nacimiento.
Es de nacimiento, sí. Uh-huh. Sí.
Claro.
Que es verdad que, por ejemplo, hasta el 98 andaba y ahora no, pero sí que es de nacimiento.
No concibes la vida de otra manera, ¿no? Al final... Igual de,
no,
de raro,
claro,
que es para el resto lo tuyo. Claro, igual de raro que es para el resto,
claro,
lo tuyo,
yo entiendo
para
que...
ti lo de los demás.
Ajá. Exactamente. Lo mismo que pues si alguien nos cuenta pues cualquier otra experiencia vital que ha tenido, que nos puede llamar la atención porque está muy alejada de lo que vivimos a diario. Y yo entiendo que bajo el prisma, eso, pues bajo los ojos de una persona sin discapacidad, el imaginarse... muchas veces, ay, es que yo no sé cómo llevaría si estoy en silla de ruedas o cuestiones de ese tipo. Claro, porque comparas y no estás acostumbrado, pero para mí es el día a día.
Claro.
Entonces, bueno, pues es cuestión de superarlo y de ir eliminando pues esos retos y esos prejuicios que todavía quedan a nivel social y demostrar que efectivamente tenemos los mismos derechos y que soy como cualquier otra persona. Lo que pasa que lo mismo que otra persona no puede desarrollar no sé qué labor o tiene limitaciones para algún aspecto, pues en mi caso se ve bastante más y a lo mejor hay mayor número de cosas pues que no puedo hacer, pero hay otras muchísimas que sí.
Eso es, porque igual que no puedes hacer unas cosas, el resto tampoco puede escribir con la boca y tú sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final...
También.
Al final es lo que decías antes, ¿no? Tengo originalidad.
Exactamente. Tengo una amiga que dice que los defectos se suplen con virtudes.
Claro.
Pues un poco eso,
es.
¿No? Que, bueno, aquello que no puedes hacer, le das una vuelta y tienes... Y muy importante el tema de la actitud. Tengo dos opciones. O quedarme... Ay, es que no puedo hacer, fíjate. O, ay, lo que me ha tocado... qué pena, qué pobre yo, etcétera. O llevar una actitud positiva, porque no voy a disfrutar de la vida y ser feliz igual que otra persona, si es que no tengo por qué no.
Totalmente, la actitud lo es todo y en tu caso, en el mundo del trabajo, en el mundo de escolar, ¿no?, en la educación, los compañeros, las compañeras, que también a veces son muy crueles, ¿no?, en esas edades al principio, es importantísimo tener esta actitud y quererse,
sí,
a uno mismo y tirar hacia adelante como tú has hecho.
Es básico, además, yo trabajo en un instituto, con lo cual con chavales adolescentes, entonces en ese sentido es básico que ellos aprendan que tienen que tener una actitud positiva y de esfuerzo frente a la vida, porque es verdad eso, que en mi caso es la discapacidad, pero todas las personas pues se encuentran retos a superar o cuestiones en las que no son especialmente habilidosos o piedras en el camino, con lo cual eso pues es importante que ellos aprendan a tener una actitud resiliente ante ellas y tirar para adelante con ellos con esfuerzo.
Exacto. Pues Arantxa González, me ha encantado hablar contigo sobre ti, sobre tu historia, sobre este tema, y es muy importante el mensaje que has lanzado, ¿no? Esta valentía, pero a la vez normalización de las discapacidades de cualquier persona, y que estas discapacidades pues son también las capacidades que vosotros tenéis y que os hacen especiales, no para dar pena, no para que la gente os admire, sino para vosotros mismos y para ser iguales al resto, sin ninguna diferencia más al respecto. Muchísimas gracias, Arantxa, y que te vaya todo súper bien.
Muchísimas gracias, buen día.
Gracias. Després de la publicitat parlem de sanitat, de migranyes i d'Alzheimer, però per motius ben diferents. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana
era como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos, 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 vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les migranyes poden desenvolupar aures visuals i avui, entre d'altres coses, en volem parlar. I l'Hospital de Sant Pau ha desenvolupat un vídeo que ajuda a diagnosticar els pacients que tenen migranyes amb aura visual. Es tracta de l'eina Auravision, que recopila en forma d'animacions les 6 aures visuals més freqüents que presenten fins al 30% dels pacients i que ha estat desenvolupada per les dificultats lligades al diagnòstic. Sobre el tema en parlem, perquè ens ho expliqui, amb el doctor Robert Balís. Robert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, es tracta d'un vídeo que heu creat, no?, des de l'equip de la unitat de cefalees i neuràlgies del Servei de Neurologia de l'Hospital. Com ha estat això i en quin moment s'ha decidit fer això?
Bé, s'ha decidit perquè realment els malalts que tenen l'aura de la migranya tenen força problemes per descriure el que ven. És un trastorn visual transitori que dura una mitja de 30 minuts, sempre més de 5 minuts i menys d'una hora aproximadament, i aleshores descriure el que una persona veu durant un interval de temps que més angoixa, sobretot les primeres vegades, doncs és molt difícil. També s'ha provat que lo dibuixin, però és molt complicat, la gent no té habilitats plàstiques, la majoria de la gent, com per dibuixar això. I aleshores, pues, bueno, hi ha força imatges a internet, fotografies que han creat persones, però que realment són fotografies molt variopintes i que no reflecteixen el que realment els malalts veuen. Per aquest motiu van començar a preguntar-li i mica en mica van, amb un expert audiovisuals, van començar a dissenyar aquest vídeo. Són 6 situacions gravades en l'Hospital de Sant Pau, en el recinte modernista, un entorn incomparable, en el que suposades persones van caminant i comencen a veure aquests fenòmens. Són 6 els fenòmens més freqüents que relaten els malalts amb migranya. I això és una situació que realment el que realment és, diguem-ne, útil des del punt de vista del pacient és que per fi pot veure el que ell veu en un vídeo, però des del punt de vista del metge és també molt útil perquè hi ha molts metges que veuen a malalts amb migranya, no només els neuròlegs, els metges d'urgència, els pediatres, els oftalmòlegs, i realment doncs d'aquesta manera poden ensenyar als malalts aquest trastorn, a veure si es identifiquen, perquè també hi ha altres malalties que poden donar un trastorn visual transitori, que poden ser fins i tot perilloses, ictus, malalties dels ulls, lesions cerebrals, etc. El que passa que l'aura visual de la migranya dona uns fenòmens que són gairebé prototípics, super exclusius de la migranya. Per tant, els malalts que reconeixen aquests fenòmens probablement tindran una migranya. Això deixa d'entrada més tranquil al metge i al malalt, doncs, evidentment. Mm-hmm. No?
Exacte. Perquè aquestes aures, com són? En què consisteixen? Sí. I en quin moment apareixen? Perquè, clar, no tothom que té migranya pateix aquestes aures.
Sí, la migranya és la malaltia més freqüent de la humanitat, afecta el 12% de la humanitat segons l'OMS. Aleshores, de tots els malalts que tenen migranya, un 30%, és a dir, un de cada 3, un de cada 4, tenen gairebé sempre al principi de l'atac de migranya, abans de desenvolupar el dolor, el mal de cap, tenen aquest fenomen que té de mitja uns 30 minuts aproximadament. Alguns són 10, alguns són 40, però la mitja són 30 minuts. És un fenomen visual que comença habitualment poc a poc i que pot arribar a enturbular tot el camp visual dels dos ulls. No és només un ull, són els dos, perquè és un fenomen cerebral. Aleshores, pots veure tot el camp visual ple d'aquest fenomen visual o només un costat dels dos ulls. I el fenomen visual, pues, com t'he dit, hi ha sis patrons, essencialment. El més freqüent és el més perillós, precisament. És el que es diu fotòpsies, punts brillants, llumetes, que realment poden omplir tot el camp visual, apareixen a poc durant uns 30 minuts i desapareixen a poc. Les fotòpsies són els que entranyen més conclusió diagnòstica perquè hi ha moltes condicions mèdiques que poden produir-la. Hi ha, per exemple, doncs, una baixada de tensió de sucre abans de marejar-te pot donar-te aquestes pampallugues, aquests punts brillants que són les fotòpsies. En fi, és el més perillós des del punt de vista de que entranya més confusió. Però, com t'he dit, hi ha altres. Hi ha un que es diu fortificació espectral, que és com una doble línia amb punxes, una hemicircunferència amb punxes, luminosa de color blanc. Les aures gairebé sempre són de color blanc, gris, no són de coloraines. I gairebé sempre són coses aristades, geomètriques. No solen ser figures curves ni figures, diguem-ne, esfèriques. Una altra típica és una taca que apareix mica en mica en el camp visual, que les taques en medicina es diuen escotomes, i que té un rivet que espurneja, es diu escotoma espurnejant. Mica en mica apareix en el camp visual, pot omplir mig camp visual habitualment i després desapareix en uns 30 minuts. També pot ser només l'escotoma, és a dir, només la taca en forma de munxeta, es diu així, escotoma C-shape en forma de munxeta. Hi ha una altra que també és el més clàssic, la visió borrosa. Una àrea del camp visual es comença a enterbolir com si el malalt veiés aigües. De vegades és tot el camp visual en forma d'aigües, de vegades és només la perifèria, com si miressis per un telescopi i en lloc de veure negra la perifèria, veus aigües en blanc, gris i negre. No? Per tant, són sis fenòmens que són els més freqüents. Hi ha més fenòmens, però aquests són els que són gairebé exclusius del malalt amb migranya i gairebé sempre després vindrà el mal de cap, però hi ha un 6% de malalts amb migranya que no desenvolupen mai el mal de cap en les seves vides i només fan l'aura. Vull dir, el típic en la migranya és el mal de cap, però no sempre. Hi ha malalts que només faran precisament l'aura. I el problema, com dic, no és quan això es va repetint en la vida, sinó quan comença la vida. La primera vegada que una persona veu aquestes coses, doncs, com t'he dit, poden ser altres problemes que estan produint. Una vegada que un malalt ja ha fet diversos episodis d'aquests, doncs no hi ha cap malaltia que vagi repetint això a la vida que no sigui la migranya, no?
Clar, ja saps el que és. I amb això, amb aquest vídeo, no, que heu desenvolupat, doncs permet, en certa manera, posar-se en la pell, no posar-se en els ulls dels pacients que ho pateixen i que molts cops, com abans vostè comentava, no saben com explicar i com descriure en paraules. Exacte. Aquestes aures que tenen desenvolupades i que pateixen amb la migranya. El vídeo, però, és gratuït, no? Aquesta eina és gratuïta i s'ha desenvolupat també per facilitar la vida als metges, oi?
Exacte. A més, l'estem fins i tot ja validant. Realment, els primers sorpresos amb el vídeo som nosaltres mateixos, perquè jo porto 20 anys dedicant-me a la migranya, i fins que no van començar a preguntar als malalts i mica en mica hem dissenyat aquest vídeo, no ens hem adonat d'exactament el que veuen els malalts, perquè jo tenia una altra idea preconcebuda dels articles mèdics de lo que els malalts estaven dient, i no és això. Per exemple, hi ha molts metges que es dediquen a la migranya, però jo, que pensen que hi ha molt de coloraina a la migranya, molt colorides, i no, són en blanc, gris i mai en negre. Vull dir, la migranya, diem sempre que l'aura és un fenomen positiu, hi ha més llum de la normal i no es veu en negre. Quan una persona deixa de veure en negre, això pot ser un problema vascular cerebral, poden ser moltes coses. L'altre tema és el colorido. La migranya, quan té molta coloraina a l'aura, probablement no sigui migranyosa i sigui d'una altra causa. Pot ser perquè està prenent algun medicament que el pot produir el malalt, pot ser una epilèpsia, poden ser moltes coses. Per tant, fent els vídeos, fins i tot hem après moltes coses sobre l'aura. Realment, les aures que hi ha a internet, en YouTube, en Google, no s'assemblen molt precisament a el que diuen els malalts. I per aquest motiu l'hem fet. Realment ara comença a ser realment curiós veure com els malalts s'exciten quan per fi veuen el que ells han vist en el vídeo. No? És un vídeo només de 8 minuts, potser la primera aura no, la segona no, la tercera, ostres, això! I després, s'ha de dir que després d'aquesta excitació inicial, quan reconeixen un patró, després ja comencen a matisar, sí, això, però potser això és més gran, això menys luminós, però bueno, l'important és que han reconegut el patró, no? Després ja venen els matisos, evidentment.
Exacte. I clar, quins riscos té per la salut aquestes aures? Veure i tenir doncs, aquests efectes secundaris, podem dir, de la migranya. Té algun risc per la salut? Pot comportar després amb alguna altra malaltia o no?
No, el risc primer és la confusió diagnòstica. Vull dir, quan comença la primera aura en la vida, sobretot en gent jove, pensa que la migranya debuta tan aviat com als 4 anys, però hi ha una edat de debut realment la més freqüent, que és quan un és adult jove. És cert que les dones en les primeres regles ja poden debutar també, però gairebé tothom ha debutat ja als 30-40 anys. No? Aleshores, el perill és que en aquest primer episodi d'aura, ja sigui amb el de cap posterior o sense, s'escapi un altre diagnòstic. Aquest és el perill. Una vegada diagnosticada l'aura, la migranya madura no entranya cap perill. Sí que és cert que les aures complexes, però complexes vol dir aures que duren més d'una hora, aures en les que es veuen coses molt rares i aures visuals en les que hi ha altres símptomes a part de lo visual, perquè alguns malalts no només veuen coses, sinó que a més els dorm una part del cos, parlen una mica raro, comencen a farfugejar, i fins i tot en algun malalt pot caure un braç o pot caure una cama, com si fos una hemiparèsia d'un ictus. No? En aquests malalts que fan aures complexes i perllongades sí que hi ha un risc d'ictus. Per tant, sempre s'ha d'anar al metge de família el primer per comentar la migranya i finalment el metge de família, si no ho té clar, doncs t'enviarà un neuròleg. Però com dic, realment el risc és aquest. Uh-huh. I per tant, en les aures normals no hi ha riscos. Sempre que un malalt debuta amb una migranya con aura recomana una ressonància cerebral, això és una recomanació internacional, però no és per estudiar la migranya, sinó per descartar altres coses a l'inici del quadre.
D'acord. I clar, en el dia a dia, aquesta gent que ho pateix, doncs suposo que deuen estar limitats, no?, en fer les seves activitats diàries, sí. No?, sí. Com els afecta això i quines mesures poden prendre?
Bueno, realment, l'aura discapacita des del punt de vista, sobretot, de professionals que tinguin perill per tindre un accident. Conductors, pues, se m'acudeix un palet en una vestida, cuidado amb això, no? Te pots quedar enlluernat i, per tant, en aquell moment pues, tindrà un accident. Des del punt de vista de discapacitat, la migranya és la segona malaltia de discapacitat de la humanitat, però el que s'ha de dir és que aquesta discapacitat la produeix el dolor, no la produeix l'aura, perquè l'aura només dura habitualment 30-40, no arriba a més de 60 minuts. No? Per tant, en si, discapacitat l'aura no és. La malaltia és la segona més discapacitat de la humanitat, però pel tema del dolor, no?
Ja. I la gent que té migranyes, ja per acabar, doctor, en algun moment arribarà, per exemple, una cura que aquesta gent que pateix migranyes deixi de patir-la i deixi de tenir aquesta incapacitat, podem dir, per la seva vida, pel resta de la seva vida?
Sí. Hem fet un gran esforç des de la Societat Espanyola de Neurologia en realment explicar que hi ha nous tractaments, que els malalts amb migranya han d'anar a les unitats de cefalees quan tenen migranyes realment greus i discapacitats, perquè tenim nous tractaments. No hi ha una cura, la malaltia és en si hereditària, per tant la migranya s'hereta, és cert que segons els factors ambientals del teu entorn no tindràs més o menys atacs de migranya a la vida, però és hereditària, per tant la cura evidentment serà algun dia la teràpia gènica, però en aquest moment no. Aleshores, què tenim? Tenim tractaments de dos tipus, tractaments pel dolor, per la crisi de migranya, i tenim tractaments per evitar en lo possible que tinguis moltes migranyes. No te la curen, però sí que te la redueixen i molt, tant en freqüència com en intensitat. Aquests medicaments abans eren pastilles, tenien alguns efectes secundaris, no agradaven molt als malalts, però des de ja fa molt de temps tenim ara medicacions punxades, subcutànies i fins i tot intravenoses, són els anticossos monoclonals, tenim el Botox, que el van descobrir nosaltres, els neuroles, no els estètics. En fi, tenim força medicaments en els hospitals, són medicaments hospitalaris. Per tant, en els casos més greus de migranya, els metges de família es deriven a les unitats de cefalea dels hospitals per ser tractats. I el malalt, el que li traiem és discapacitat. No li curem, però pot fer una vida més o menys normal si té sort amb aquests medicaments.
Mm-hmm. Doncs, doctor Robert Balist, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la migranya i d'aquest nou avenç per les aures visuals que pateixen molts d'aquests pacients que tenen migranyes en el seu dia a dia i que els hi compliquen i els incapaciten una mica la vida. Gràcies.
Molt bé, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
L'Ajuntament de Barcelona acaba d'atorgar la medalla d'or al mèrit científic a Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona, per la seva carrera de tota una vida dedicada a l'estudi de les demències i la malaltia de l'Alzheimer. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona, abans de res, per aquesta medalla. En quin moment diries de la teva vida que arriba aquest mèrit, que arriba aquest reconeixement?
Bueno, jo quan m'ho van anunciar i em van trucar-me per dir-m'ho, em vaig quedar, doncs, aturada. Una, pel gran reconeixement d'aquesta medalla que dona l'Ajuntament de Barcelona, té un prestigi tremendo, i vaig pensar que, bueno, que això és un gran honor per mi i que per mi era impensable aquest reconeixement. I l'altre, arriba en aquest moment en què Fundació ACE està plena de projectes, té una gran capacitat de recerca, ha consolidat molt bé el seu lloc amb recerca bàsica i amb recerca clínica i social. I jo us diria que una de les coses que m'ha omplert de joia amb aquest reconeixement és que amb aquest reconeixement també hi ha el paper important que juga el pacient, el malalt, al mig de tota aquesta recerca, la família, i que ha sigut realment el leitmotiv de la nostra fundació. O sigui, arribar a fer un diagnòstic d'excel·lència, que és el que els ciutadans de Barcelona i de tot Catalunya necessiten, amb tot el respecte i enteniment de la seva situació, quins són els seus dubtes, quins són les seves necessitats, com el sistema sanitari els pot incloure per donar una resposta correcta, i que aquesta gent tinguin aquest recorregut dintre de la malaltia el més confortable possible, amb l'ajut i amb el suport institucional, no nostre, sinó de les institucions catalanes, i que s'hagi reconegut la recerca que s'ha aconseguit fer ACE en molts anys, i per això quan em preguntes i em dius en quin moment és, doncs és en un moment esplèndid on són considerats el centre que per si mateix té la col·lecció de mostres genètiques més importants d'Europa, que ens permet ser translacionals i traslladar aquest coneixement en altres àmbits, treballar amb els grans consorcis internacionals, sobretot consorcis americans i europeus, indubtablement, poder pensar en gran. Fixa't, pensar en gran vol dir què farem dintre de 5 anys, on està el posicionament de la malaltia dintre de 5 anys, i amb això podem dir que hem participat en assajos clínics per oferir el millor als nostres malalts. Jo em recordo que quan estava a Vall d'Hebron, on he fet tota la meva formació, i es parlava, per exemple, oncologia, jo vaig tenir la gran sort de poder estar a l'MD Anderson de Houston i al Memorial, la Sloan Memorial que tenim de Nova York, doncs que la gent els recomanava anar allà. I fixa't, en aquest moment, oncologia, som els pioners a l'Hospital de Vall d'Hebron, amb el doctor Tabernero, i poder dir a la nostra població: vostè no ha de creuar a l'Atlàntic per trobar la innovació, per trobar aquests fàrmacs que s'estan experimentant, perquè els té aquí al costat de casa, a peu de metro. Això realment ha sigut el gran canvi que s'ha fet, ha sigut posicionar la malaltia d'Alzheimer com una malaltia amb futur, amb gran innovació, amb gran possibilitats d'oferir tractament, com ara podrem fer-ho, amb aquests malalts que, a més, estaran perfectament diagnosticats i que tindrem cura d'ells, amb una família que tindrà aquest aixopuc i que la recerca continuarà endavant. A veure, quan us dic això, és que nosaltres podrem parlar, per exemple, de biòpsia líquida, com s'està fent en l'àmbit de l'oncologia, amb els treballs d'exosomes que està fent la doctora Amanda Cano i tota la proteòmica i la genètica que indubtablement porta el doctor Agustín Ruiz i la doctora Vicky Fernández en aquest moment, que estarem fent intel·ligència artificial per trobar algoritmes que ens puguin apropar a fer diagnòstic molt precoç amb estudis de llenguatge, com porta el doctor Sergi Valero, en què ja tenim un instrument que és global, del Face Memory, que va estar dissenyat a la Universitat de Harvard, però que el tenim disseminat a nivell mundial per la doctora Montse Alegret, i que tenim un equip de treball social esplèndid a la nostra institució. Hi ha 4 treballadores full-time expertes en trastorns cognitius que donen aquest aixopluc, aquest suport, aquesta informació als malalts. Llavors, quan veig això, que era el nostre somni amb el meu home, amb en Lluís Tàrrega, que és el cofundador o el fundador, pensem que Barcelona és privilegiada. Mm-hmm. Per poder tindre aquest ventall, o sigui, entendre la malaltia, jo sempre dic des del no res al tot, o des de la clínica a la pollata, des del macro al micro. I això realment em omple de joia, i penso que deixem un legat a la ciutat de Barcelona, i que la meva família ho entén així, i que estan contents de que els meus pares siguin patrons honoraris, i que nosaltres dos, els nostres fills, pensin que Barcelona tindrà una institució que té un nom propi, que té el nom de Mercè Boada i de Lluís Tàrrega, i que això és pels ciutadans.
Clar.
Perquè la nostra institució, fixa't, és una institució privada, sense ànim de lucre, per tant, que tot el nostre legat clínic, de recerca clínica i social i de recerca bàsica, és per aquests ciutadans que ens han fet confiança i que són els que fan créixer la ciutat.
Mm-hmm. Al final, Barcelona, com a exemple d'aquests avenços, i avenços com els que ara deies, no? Intel·ligència artificial, i també, clar, és que la malaltia d'Alzheimer, cada cop veiem que a passos petits, no? a passos curts, va avançant cap a bé, cada cop es van veient nous avenços, noves investigacions que donen aquesta petita esperança a la malaltia, que allarguen també una miqueta més la vida. I en aquest cas, doncs, és el que explicaves ara, no? Amb intel·ligència artificial, amb Barcelona com a ciutat capdavantera de tot això. Com està avançant la malaltia en aquests moments, i quines previsions teniu del que serà d'aquí uns anys?
Pues fixa't, d'entrada, el que tenim més a curt termini, que vol dir a uns 18 mesos, curt termini per nosaltres seria això, és que arribés aquí a Espanya, ¿vale?, el tractament que ja està aprovat per la FDA, que es pot prescriure a Estats Units, que el seu nom genèric és el Leqembi, és un anticòs monoclonal que ha donat beneficis clínics, ha reduït la càrrega de la proteïna, que realment continua sent el que marca la malaltia, i que, a més, s'estan controlant, i hem après molt a controlar els seus efectes adversos. Això és molt a curt termini. Però hi ha una cosa que és més important, i que m'agradaria que el que avui ens escolten ho poguessin entendre molt bé. Nosaltres, els metges, estem formats i se'ns ha educat, perquè curem malalties. Per tant, nosaltres diagnostiquem la malaltia i intentem trobar els mitjans per curar-la. Nosaltres estem intentant conèixer la malaltia neurodegenerativa, poder-la diagnosticar molt primerencament, gairebé quan jo he dit el no res, quan la gent es queixa de memòria, perquè per poder donar qualitat de vida i allargar la bona qualitat de vida amb aquesta població que pateix Alzheimer. Però aquest no és l'objectiu. L'objectiu de tot el que estem aprenent amb Alzheimer i d'aquest diagnòstic tan precoç amb l'ús de marcadors basats en intel·ligència artificial, com pot ser llenguatge, que poden ser globals, que han d'arribar a la primària, que han de ser senzills, fixa't, senzills, fàcils d'aplicar, senzills de concepte, amb molta facilitat d'aplicar-los, baratos, sobretot baratos, que no ens costin diners. Fins, això què fa? Fa que aquesta malaltia viri, estigui fent un gir de 360 graus i que els que estem estudiant la neurodegeneració acabem estudiant i tractant el healthy brain. O sigui, fer que aquest cervell sigui saludable i no emmalalteixi. I això ho veurem. Això no és un somni meu. Això és un somni de la comunitat científica i això és el repte. O sigui, el repte és mantenir aquest cervell saludable, healthy, per què? Perquè no emmalalteixi. Fixa't com he canviat. He canviat de tractar una malaltia a evitar que existeixi.
Exacte.
I això ho aconseguirem.
Tant de bo sigui així, Mercè. I, clar, una pregunta a títol personal. En quin moment vas decidir dedicar-te a això? En quin moment de la teva vida et va inspirar posar tot el teu esforç i tota la teva il·lusió en la malaltia de l'Alzheimer?
Pensat, jo penso que hi ha dos punts capdals. Una, que vaig tindre la sort de demà, i aquí vull donar les gràcies al doctor Vilardell i de l'equip de Vida als Anys en el moment en què això es va fer, de poder entrar en aquest programa de donar vida als anys. I aleshores, aquí dintre entrava un concepte, que era el concepte de la cognició, val? De com la població de Barcelona, perquè la meva tesis va estar basada en la cognició de la població envellida a Barcelona, aquest envelliment podia tindre un desencadenament nefast. O sigui que era arribar a tindre un tipus de demència, bàsicament un tipus de demència d'Alzheimer. Llavors, dintre dels hospitals i dintre inclús de l'atenció primària, visionar, fer aquesta visió a futur, a on aniria la població, quines necessitats tindria aquesta població i quina necessitat tindria el mateix sistema sanitari per arribar a tindre un bon diagnòstic i a partir d'un bon diagnòstic poder entrar en recerca pels medicaments, em va fer entrar de ple a entendre la malaltia i com tant jo com en Lluís vam veure que aquesta malaltia tenia molts pilars. Tenia el pilar del diagnòstic, per tant, això se'n diu fer el bon diagnòstic del síndrome de demència, en termes més acadèmics, que es diu el fenotip, saber com nosaltres, amb el que ens explica la gent, el podem diagnosticar, què hi havia aquí al darrere, quina era la història de recerca que hi havia aquí darrere, hi havia un component vascular, hi havia un component de dipòsit de proteïnes, que se'n diuen mal plegades, que fan aquesta destrossa del nostre cervell. Quina implicació social representava per la ciutat de Barcelona per donar resposta a aquestes necessitats creixents i fer tota una investigació. Aquí, amb aquesta resposta i lligat amb aquest programa, també va haver-hi la visió del conseller Trias i del conseller Rius de dir, bé, possiblement no tinguem en aquest moment un pressupost per fer això, però si coneixem de quin mal hem de morir, de quin mal hem de morir, podem estar ja protegint i pensant a llarg plaç amb aquesta malaltia. I jo penso que aquí és on vam fer, jo em vaig dedicar de ple amb tota la meva energia en poder veure que això podia ser una realitat, i això és una realitat. És una realitat que ha entès el govern de Catalunya, fixa't, és una realitat que ha entès la ciutat de Barcelona, fent, apropant la ciutat a la gent gran i a la malaltia d'Alzheimer, creant la taula Alzheimer de Barcelona, sapiguent que Barcelona ha de ser aquesta ciutat amigable, saludable, per aquesta gent que necessita suport i necessita acompanyament, i a partir d'aquí vam començar a caminar dos persones de la mà, en Lluís i jo, que a part de ser, com ens deien els nostres fills, uns bojos enamorats del fracàs, i els vam dir no fracassarem, perquè quan trobem una pedra i ens fa mal al peu, ens posem, no?, un esparadrap, tirem endavant i continuem caminant. Això penso que ho hem transmès a tot un equip que està a fer. Ells saben que podem tindre un fracàs, que hi ha un fàrmac que no funciona, que a l'equip nostre d'ensaig clínics, que el lidera el doctor Xavier Morató, entén els projectes, i sabem que hi ha projectes que són tremendament agosarats, però els tirem endavant, perquè tots tenim una visió d'equip.
Exacte.
Una visió de fer créixer el país.
Important, fixa't. Important això, important el fet de fer equip.
De fer equip. Jo, quan tinc aquest premi, i penso que els premis es donen a una persona, però aquesta persona només té un nom d'una cara. Però és que darrere d'això, darrere d'aquesta persona, hi ha molta gent. Mm-hmm. Hi ha una família que m'ha estimat i que m'ha apoyat sempre amb aquests... que jo sempre he dit que he protegit i he vetllat els meus somnis, però també he vetllat el meu son. Que he tingut un equip que s'ha atrevit a tirar endavant i a tindre un repte, com l'Agustín, com en un temps la doctora Isabel Hernández, com tot l'equip que tenim ara, l'equip clínic de la Vanessa Patel, del doctor Xavier Morató, de la Pilar Canyabate, que ha tingut una visió del treball social i l'ha fet créixer de quina manera, dels que fan intel·ligència artificial i neuropsicologia, que us els torno a dir, tot l'equip de la Montse Alegret i del Sergi Valero, uh-huh, la gent que està fent proteòmica i que porta un projecte importantíssim, com l'Amanda Cano i com la doctora Marquier, tot l'equip d'infermeria, que és extremadament sòlid, amb la Núria Aguilera. Doncs jo no puc deixar de dir que hi ha tota aquesta gent al darrere, i tota la gent d'administració i de recursos humans, per fer que això encaixi. I de la unitat de plasmaferesis, que és un altre repte que tenim aquí, indubtablement nosaltres, els malalts, que creuen en nosaltres, que són els més generosos de tots, que diuen que la recerca la fan perquè els seus nets no tinguin Alzheimer. Això, fixa't, ens ha de fer perdre-li la por, perquè aquesta gent són els que fan créixer la recerca, i tots ells són els que fan créixer aquesta ciutat.
I Mercè, quants anys portes dedicant això, fent aquesta carrera apoteòsica i amb mil fracassos i amb mil èxits, com comentaves?
M'agrada que hagis dit això, amb mil fracassos.
Ho dic perquè ho has dit abans, no per res.
Molt bé, però és això. Fixa't, jo penso...
Al final una carrera és això, són fracassos i són èxits.
Són èxits. Jo vaig fer la meva tesis doctoral el 93, centrada a la ciutat de Barcelona. La Fundació la fem des del 96, i com jo no sé sumar i restar massa, posa-li uns quants anys, i aquests anys no els que
aquests tota, anys, sí, tota una
més
vida.
De 25 anys.
Més de 25 sí. anys, tota una vida dedicada a això. I t'hauràs trobat amb moltes experiències diferents, amb moltes històries, no?, de molta gent diversa, que també t'hauran marcat, no?, a nivell personal.
Sí, fixa't, perquè hi ha gent que ha cregut en el projecte, hi ha gent que no l'ha entès, no? Hi ha gent que ha pensat, caram, com una institució tan petita, doncs ha pogut tindre, doncs això, la grandària de 110 persones, de tindre aquest any, i mira, t'ho dic, fins aquest any, fins a data d'avui, encara ens falta possiblement, encara sortiran uns, potser un parell més d'articles, a data d'avui aquesta institució ha publicat, està com a autors en 35 articles internacionals i amb un factor impacte de 495.5 de factor impacte. Amb una sola, fixa't, amb una sola àrea de coneixement dintre la neurologia. I quan veiem això, pensem que els nostres professionals tenen una bona carrera professional, porten un bon bagatge quan ells presenten un currículum, tenen la possibilitat de fer una tesi doctoral, i això, com a mentor, com a persona que puc ensenyar alguna cosa i que m'agrada ensenyar, penso que el que els estic oferint o ensenyant és que tenen un bon futur, amb una malaltia que no en tenia.
Exacte. Així és. Doncs Mercè Boada, neuròloga i cofundadora i directora també mèdica d'ACE, Alzheimer's Center Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com ha sigut la teva carrera, la teva història, i enhorabona sobretot per aquesta medalla d'or al mèrit científic. Ben merescuda. Merci, Mercè, que vagi molt bé.
Jo vull donar gràcies a l'Ajuntament de Barcelona perquè ha pensat en aquesta persona i en aquesta institució.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molt amable, gràcies. I ara us pregunto, en què gasteu els diners? Noteu diferència, per exemple, entre els diners que gasten els sèniors i els diners que gasten els més joves? Doncs ara veurem si realment hi ha aquestes diferències o si no. Ara, després de la publicitat, ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
1, 2, 3, 4.
Programa doble del gran José Luis Ozores.
Que uno también le cae simpático a la gente, porque los españoles somos muy simpáticos.
Hoy como ayer.
Esta época es buena para vivirla. ¿Algo más?
Y ahí va otro recluta.
Usted se reirá, pero un rato como este yo no había pasado en toda mi vida.
El domingo a las 3:45 de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem, com dèiem, de diners i concretament dels que gasten els majors de 55 anys. I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació a Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Uh-huh, y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no? A esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya está con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? La relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales de también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, que 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no?, contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador, porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, es que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así sí. Así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Hombre, yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años, pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces y después están los avances en medicina, yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? por ejemplo, está muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no?, que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que en descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi. El CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment a vosaltres. Clar, hauríem provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això al final potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema, perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc., alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, com que hi ha això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV, així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment. No? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, o, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada doncs, per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per el bosc o per els llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors individualment podem fer molt.
Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món doncs, eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem?
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, si llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar, són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic, i que tothom segur que el coneix, seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom, però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentaves, potser, no, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, però a prop de casa també han passat exemples, no? Aquí, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. Per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran, sabem que es va extingir una oca, que vivia a Eivissa. Sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables.
Clar.
Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Però es poden veure afectats per altres causes.
Exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen, tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? I quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes doncs, es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint. No? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar. Per exemple, els colibris que de Sud-amèrica i Centroamèrica, doncs poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden pol·linitzar. No només, els colibris són els més famosos, segurament, que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada i que llavors també s'extingeixin les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. Mm-hmm. Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt dramàtica i que sigui uns números que poden arribar a espantar, jo crec que els hem d'aconseguir donar la volta o menys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud del que hem perdut i intentar que no repeteixi, no? O intentar, doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I, per altra banda, també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es tanqui aquest funcionament de l'ecosistema, no? Uh-huh. Però, al final, el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat i tant de bo doncs puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que doncs, ja no les tenim amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
I sabeu què vol dir reunionitis? Doncs si no ho sabeu encara, penseu bé, perquè després de la publicitat en parlarem i segur que molts us sentiu ben identificats.
Mar Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, científica o solo una especulación. Pues yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Esteu d'acord amb les reunions que feu a la feina? Creieu que són productives o més aviat penseu que són una pèrdua de temps? Doncs això és el que es diu reunionitis. Ja tenen aquest nom perquè la majoria dels treballadors pensen que són una pèrdua de temps i que no els aporten res de nou. Ara en parlem sobre el tema i sobre com han de ser les reunions a la feina per tal de que no es converteixin en això. I si hi ha un lloc on ens reunim constantment és a la feina. Però ara un estudi de Harvard ha indicat que el 92% dels treballadors les considera una pèrdua de temps i de recursos. De fet, les dades els avalen perquè els investigadors calculen que el 70% de les reunions impedeixen als empleats treballar i completar les seves tasques. És cert que reunir-se menys ens ajudaria a treballar millor? Doncs això li preguntem a la psicòloga, a la Laura Cardona, membre de secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Laura Cardona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de reunionitis. Aquest és el nom que se li ha donat a aquestes reunions de feina que diuen que acostumen a ser poc productives i que també agraden molt poc als treballadors, no?
Sí, absolutament. Hi ha un excés de reunions, d'hores dedicades a reunions que no tenen un objectiu concret ni aporten res al treballador. I això és una cosa que s'hauria de poder pal·liar i crec que milloraria moltíssim la productivitat i fins i tot doncs, la sensació de que pots fer la teva feina en un temps correcte.
Mm-hmm. El fet de que agradin tan poc aquestes reunions i que s'hagi fet un estudi fins i tot sobre això, es deu a que el fet de que hi hagin masses reunions, que es facin masses?
Sí. Sí, i també la queixa que jo crec que es va cronificant dels treballadors, especialment la gent més jove, que tendeix a tenir un altre concepte del temps. Abans reunir-se constantment era indiscutible, però actualment, ja dic, les noves generacions sobretot, tenen un sentit del temps diferent al nostre, molt més operatiu. Aleshores, jo crec que això és un problema que anem arrossegant i jo encara que jo treballo amb directius i amb caps d'equip, i és un problema que és que no els impedeix treballar fins i tot i ocupar-se dels seus col·laboradors també, atendre el seu equip.
Potser al final ens estem amagant darrere de la tradició, no? De la tradició de fer tantes reunions, de fer tantes trobades per parlar de feina, i al final recomanen, això diuen, que 3 a la setmana seria l'ideal, no? Que això seria menys estrès i més eficiència. Vosaltres també creieu que és així?
Bueno, s'ha de considerar el tamany de l'empresa, el seu funcionament... Jo no m'atreviria a dir un nombre perquè seria molt agosarat, però... I també diria una cosa, no es tracta de no reunir-se, cuidado, perquè l'equip es fa a les reunions, també. El que es tracta és de fer reunions operatives, curtes... Jo amb els caps d'equip, quan els hi dono formació, els hi faig una sèrie de tips molt concrets de com ha de ser una reunió. És a dir, ha de ser una reunió on la gent pugui participar, però que tingui un temps limitat, curt, breu, i amb uns objectius, uns objectius a tractar aquell dia i uns acords que surtin d'aquella reunió. I moltes vegades, en mitja hora, es liquidaria una reunió operativa i útil quan en realitat aquella reunió potser està durant quasi 3. Aquest és l'autèntic problema. De dir, escolta, si ens hem de reunir un cop la setmana, és que potser en mitja hora, 40 minuts, si la persona que lidera la reunió ho fa bé, ja en tenim prou.
Exacte. Exacte. I quins consells donaríem també, per exemple, pels empleats que se senten atrapats, que se senten que doncs, no avancen amb aquestes reunions?
Com a equip, o sigui, si són una sèrie de treballadors d'una mateixa empresa, jo faria aquesta demanda de fer operatives les reunions, de canviar el sistema. Vale. Està clar que no podem treballar si no ens reunim, això també m'agradaria dir-ho, perquè si no, com farem la pinya, com farem l'equip, com escoltarem altres punts de vista, això també ho hem de tenir en compte. Però jo diria, i a més els dic moltes vegades quan dono al mateix lloc el curs, és ajunteu-vos per fer aquesta petició concreta de dir què voldríem de les reunions, una durada limitada, uns objectius, uns acords a revisar en la següent reunió, i que es donin unes paraules molt curtes, perquè si no estem marejant una miqueta la perdiu, com diem vulgarment, o fent grans dissertacions innecessàries que no aporten res, mentre aquella persona està pensant, ostres, i quan acabaré l'informe? I quan podré mirar el balanç? I quan podré redactar aquell article que tinc pendent? Si estic aquí, porto reunit tot el matí. I si fem el balanç realista de de què m'ha servit tot el matí de reunions, majoritàriament veuríem que en unes reunions molt breus i operatives hauríem liquidat molt més. I la persona se'n va amb una bossa de temps alliberat per treballar i amb la sensació de que s'ha reunit, ha sigut escoltat i també ha rebut les instruccions i informacions necessàries.
Exacte. Exacte. Reunions curtes i anar al gra. Aquesta seria la recomanació dels experts com vosaltres, que en aquest cas doncs, assegureu que continuen sent importants aquestes reunions per tal de que hi hagi un bon funcionament de l'empresa en aquest cas i també de que es faci aquesta pinya, potser, amb els treballadors, però que s'expliqui i es comenti el que calgui, no el necessari.
Exacte. Liderar la reunió. No deixar que flueixi eternament i que arribi l'hora de dinar i la gent ja digui, ai, hem de plegar. No, liderar la reunió com qualsevol altra cosa, com un projecte, com un article que s'ha d'entregar, com un balanç, com un informe final que s'ha de fer d'una cosa, que té una deadline. Les reunions també haurien de tenir aquesta deadline molt clara. És a dir, tenim mitja hora, i en mitja hora hem de liquidar aquests 3 punts.
Exacte.
Vale? No, i una altra cosa, no 15 punts, 3. Per dir una xifra assumible, no?
A vegades el que passa és que aquests 3 punts es converteixen en 15 també per les intervencions, no?, que fan els mateixos treballadors, sí, els mateixos empleats. Què és el que podem fer amb aquests que no paren d'opinar, per exemple, o que no paren d'intervenir?
Jo et diria el mateix que liderar la reunió. No basta a convocar una reunió, és el de menys. S'ha de liderar. O sigui, la persona que té a càrrec gent i que és la que ha convocat la reunió i que és la que té, ha de tenir clar per què fa aquella reunió. O sigui, reunir-nos per reunir-nos no, perquè moltes vegades hi ha gent que diu ens reunim cada dilluns, bé, però és necessari, us ho podeu permetre, jo sempre els dic, t'ho pots permetre, multiplica el nombre de reunions que et surten al cap del mes, quantes hores et suposen. Aleshores és, la persona que convoca ha de tenir molt clar quins objectius vol assolir en aquella reunió i liderar-la. No basta convocar-la, tu l'has de guiar a la reunió. Aleshores, sí que pot haver-hi una intervenció, òbviament, i unes opinions i tal, però tu les has d'anar tallant. Com si fessis un programa de ràdio, mira, posant aquest exemple és bo, oi? Fas una, per exemple, una tertúlia de ràdio en directe i tu has de ser, o sigui, tu has de ser una persona que constantment lideri allò, tingui el rellotge davant i vagi tancant torns i vagi donant i traient paraules. Seria una mica aquest esquema. I ser bastant estricta amb això. Perquè, si no, perdem de vista, perdem la gran utilitat...
L'enfocament, potser, exacte.
Exacte, perdem el focus i perdem la utilitat d'una bona reunió. Perquè quan tu vas a una bona reunió, te'n vas content, com a treballador, també. Mm-hmm. Perquè dius, m'han informat de que pujaran a l'IPC de no sé què, m'han informat de que a partir d'ara tindrem una ajuda per no sé quantos, i m'han informat de que això i allò i l'altre. I a més hem tractat aquest tema, hem acordat això. Amb un temps correcte i curt, si això tens la sensació com a treballador que t'ha sigut útil, que l'empresa t'ha aportat coses.
Sí.
Si no, la sensació que té el treballador és m'estan traient el meu temps per produir coses que després em reclamaran. No ens enganyem.
Mm-hmm.
Perquè després em reclamaran allò que tu has de produir, no?
I si ens hem de decantar, per exemple, amb reunions presencials, reunions online... Clar, des de la pandèmia cap aquí s'ha anat adaptant moltíssim, no?, el format online també a l'hora de fer reunions. Vosaltres, de què sou partidaris? Del format virtual, de combinar les dues, de fer-ho presencialment i així ens mirem a la cara?
Jo crec que s'ha de combinar sempre les dues coses, amb qualsevol factor que analitzem amb les empreses i amb els treballs. La combinació de les dues és necessari. Jo tinc molta gent a la consulta que són professionals i van perduts perquè en la vida han vist el seu cap, perquè viu a Irlanda, per dir un exemple, i ells estan aquí, els companys estan a Madrid, estan a Burgos, estan a Lleida, i no hi ha una presencialitat mai. Això crec que és un error que a la llarga es veurà que no fer equip redueix la productivitat dels equips, en el millor sentit de la paraula, no? Però l'online és una cosa utilíssima i que l'hem d'utilitzar per sistema. És a dir, és correcte. Tens una reunió a Mataró i una està a Barcelona, l'altra està a Vilassar, l'altra està a Reus. Doncs una reunió online, perfecta. Però cuidado també, l'online ha de ser operatiu. Ha de seguir el mateix esquema.
Exacte.
Dinamitzar la reunió bé, introduir, presentar els personatges ràpidament, i objectius i acords. I tanquem. Vale? No perquè estiguem online, és que és un grandíssim altre error que fem ara, com que no ens desplacem,
clar,
la reunió
s'eternitza.
Sí. No? L'esquema ha de ser el mateix. Que tu tanquis l'ordinador i diguis, bé, m'he enterat de tot, m'ha quedat clar, ens hem estalviat desplaçaments i despeses importants, però alhora
ha sigut útil.
Ha de ser una reunió operativa i útil.
Això mateix, doncs, la combinació de les dues. Aquí està l'èxit i en aquestes reunions curtes, concises, i on el treballador acabi i surti motivat en aquest aspecte perquè s'han tractat tots els temes. D'aquesta manera, no serà una pèrdua de temps ni tampoc de recursos, com bé indica l'estudi del que estàvem parlant. Laura Cardona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i segur que tu les reunions les fas molt bé per tot el que ens has explicat. Així que gràcies.
Quan veig que me'n vaig, intento...
Recordes tot això.
...aplicar-me les meves pròpies indicacions. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Alguna vegada heu sentit estar atrapats o cremats de la feina? Això és el que els hi passa a les persones que pateixen burnout, una síndrome que des del gener del 2022 ja ha estat diagnosticada per l'Organització Mundial de la Salut com una malaltia. Es tracta d'un estat de desmotivació i esgotament en resposta a una situació d'estrès crònic a conseqüència de les característiques de la feina i de l'organització. Un desgast mental, físic i també emocional que s'ha anat agreujant cada vegada més i pel qual la persona ja no té prou capacitat per poder-hi fer front. Parlem d'aquesta síndrome i de com podem posar-li remei amb la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Dolors Líria. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta síndrome en què consisteix? És un simple estrès?
Bé, seria un estrès perllongat en el temps, derivat d'una situació de malestar vinculada a la feina, no? Alguna qüestió que tingui a veure amb la feina, generalment.
I quins són els seus símptomes? Com podem detectar que estem patint això?
Doncs hi ha diferents símptomes, alguns són somàtics, físics, com per exemple insomni, desordres gastrointestinals, mal de cap. Després hi ha altres que són més de tipus psicològic, per exemple, doncs, la persona comença a sentir-se més trista, més desmotivada per la feina, comença a tenir malestar per haver d'anar a treballar, per exemple, els diumenges es fan molt, molt difícils de pensar que el dia següent ha d'anar a treballar, i després també de tipus comportamental pot ser que la persona estigui més irascible o fins i tot més aïllada. I sobretot hi ha un símptoma, diguem, molt habitual, que és que el rendiment baixa.
Clar, es calcula que 100 de cada 10 persones han patit, pateixen o fins i tot patiran aquesta síndrome.
Sí, els entorns laborals cada vegada són més complexos. No vol dir que aquesta síndrome hagi nascut ara, aquest malestar té molt de temps, no? El que passa és que sí que és veritat que ara el tenim molt més identificat i, a més, hi ha molta més complexitat, no?, en els entorns laborals. Llavors, és molt habitual doncs, trobar persones dintre les organitzacions que estiguin patint això, no?, en aquests moments, o que ho hagin de patir en el futur.
Clar, tu dius que ja fa temps, no?, que existeix, però és veritat que la pandèmia ha agreujat encara més aquests símptomes?
En determinades posicions sí, perquè professions com les sanitàries o les vinculades a l'ensenyament, que ja de per si tenen una predisposició més alta, no?, a que les persones puguin patir burnout, doncs després de tot el que ha passat amb la pandèmia, lògicament això s'ha agreujat moltíssim.
Clar. Es pot confondre, per exemple, estar cremat a la feina o patir estrès amb el fet de tenir una depressió? Té relació una cosa amb l'altra?
Hi ha símptomes que són comuns, però són coses diferents. Estar estressat té a veure amb aquest sentiment de no poder, diguem, cobrir la demanda que se'ns dona, no tenir recursos suficients per poder fer allò que se'ns demana. El burnout està més relacionat amb una situació més prolongada en el temps, progressiva, de malestar, molt vinculada moltes vegades a un sentiment com de decepció, de com haurien de ser les coses, de sentir que no tens sortida, que no pot canviar aquesta situació d'alguna manera o que tu tampoc pots fer coses per canviar-la. I després estaria, evidentment, qualsevol d'aquests dos, estrès perllongat molt en el temps o el síndrome de burnout, si no es fa res i va pitjor la situació, lògicament la persona pot acabar desenvolupant una depressió. Clar. No necessàriament, però pot acabar així.
I quin és el perfil de gent que acostuma a tenir aquest burnout? Depèn de la personalitat o hi ha uns perfils molt fixes?
A veure, en realitat tothom pot patir burnout, perquè depèn molt també de la situació que s'està vivint. Hi ha situacions que predisposen a que les persones puguin estar que es puguin anar cremant, no?, a la feina, en el sentit de que no és només una vivència pròpia, sinó que majoritàriament està vinculat a situacions que també té una responsabilitat l'organització de veure com estan les coses, no? Però sí que és veritat que persones que són molt autoexigents o fins i tot amb un caràcter molt idealista, que no se senten bé quan les coses són com creuen, no?, que no són com creuen que haurien de ser, a vegades són perfils que tenen més predisposició. També persones que els costa molt posar límits als altres o posar-se límits a un mateix, no?, en relació a la feina.
I com podem prevenir patir aquest burnout?
De manera individual, perquè la responsabilitat sempre és compartida, des de l'individual fins a lo grupal i organitzatiu, de manera individual és important que nosaltres fem tot el possible per connectar amb les nostres emocions i anar entenent què ens passa en cada moment, perquè el burnout es va desenvolupant de manera progressiva i a vegades no ens n'adonem fins que no estem ja molt cremats. I quan estem així, llavors la situació és més difícil d'abordar. I a nivell d'organització, doncs des dels lideratges, és molt important, i això a la meva experiència veig, no?, que a vegades falta aquesta posició d'assumir l'haver de contenir el malestar de les persones que col·laboren amb els líders, no? És a dir, que no és una cosa externa ni és una cosa que no va amb ells, sinó que s'ha de poder mirar què passa i quins són els malestars de l'equip.
Mm-hmm. Clar, ara una persona, no, que no ho hagi previngut, que es trobi en aquesta situació, no, que ja està molt cremat, com ho pot solucionar? Perquè, clar, no deixarà la feina.
Clar, partint de la base de que tothom no es pot permetre deixar la feina, segons com la persona estigui, si realment arriba a un punt en el que se sent molt limitada, no?, en la seva vida quotidiana i en el seu rendiment professional, el que ha de fer és demanar ajuda per poder tenir un espai, no?, amb un psicòleg, una psicòloga, mm-hmm, que l'ajudi a pensar en tot això, com ha arribat aquí i què pot fer perquè la situació sigui diferent.
Així doncs, és possible superar aquesta síndrome, aquest burnout?
Sí, sí, i tant. De fet, si la causa és molt concreta i té a veure amb una qüestió organitzativa, a vegades prenem decisions que canviïn aquesta situació, ja és un escenari més facilitador de que la persona es vagi recuperant.
Ja es pot encaminar.
Si la persona està de baixa, va al psicòleg, es recupera, però després torna i la situació està igual, tampoc no haurem avançat gaire.
Clar, entraràs llavors en aquest bucle, no?, que es diu.
Sí, exacte.
Doncs, Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar nosaltres sobre aquesta síndrome, no?, que segurament molta gent estigui patint i potser ni ho sàpiga.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'aquí una estona ens posem en la pell d'una persona, d'una noia que viu a Islàndia. Com és la vida allà? I què és el que troba, si és que troba alguna cosa faltada a Catalunya? Ara parlem amb ella.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Marxar a viure fora del teu país normalment comporta coses bones i també dolentes, però com és viure, per exemple, a Islàndia? Avui volem parlar amb una noia, amb una catalana que viu allà, i li volem preguntar, entre d'altres coses, si vol tornar o si, per exemple, ha iniciat una nova vida i no t'he pensat tornar. En parlem amb ella aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar d'una història personal, en aquest cas d'una història de viatges, podem dir. En parlem amb la Lia, que és una noia gironina que porta un any i mig vivint a Islàndia. Amb ella volem parlar de com és la vida allà, què és el que la va portar a anar-se'n tan lluny i si té intenció o no de tornar-hi. Lia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per què vas marxar a Islàndia?
Doncs mira, perquè era un país que ens agradava molt. Ja hi havíem anat diverses vegades com a turistes, tant a l'hivern com a l'estiu, i cada cop que hi anàvem ens entraven més ganes de tornar-hi. Al final vam dir, doncs mira, ja ens traslladem a viure allà.
Per què? Amb qui vas anar?
Doncs amb el meu marit i amb la nostra nena de 2 anys i mig.
Suposo que una mica complicat el fet d'anar tan lluny amb una criatura tan petita, el fet de canviar doncs, horaris, rutines, o us veu adaptar ràpidament?
Doncs la veritat és que t'adaptes molt ràpidament perquè bueno, la conciliació familiar a Islàndia és molt bona, els horaris de feina i tot en general està molt pensat doncs, per les famílies, per tenir nens, allà la gent té fills doncs, de molt joves ja, i no va ser una dificultat, al contrari, va ser un canvi cap a millor.
Un canvi d'aires, no?, el que volíeu fer.
Sí, mira, viure una aventura i a veure fins quan ens estem aquí.
I teniu pensat tornar en un futur pròxim o voleu viure ja una temporada llarga encara?
Doncs la veritat és que no ho sabem, no tenim cap idea de moment, ens deixarem portar una mica, però sí que sabem que en algun moment tornarem. Però també volem que la nostra filla pugui tenir una mica d'arrels catalanes.
I clar, ara m'explicaves aquesta conciliació, aquesta facilitat, no potser a Islàndia, pel que fa als pares i criatures. Clar, com és la vida allà? Estem parlant d'Islàndia, clar, no parlem d'un país que estigui aquí al costat nostre, sinó parlem d'algú molt més enllà, no? Com és allà el dia a dia i què és el que més us va costar?
Doncs la veritat és que sí que és bastant diferent, tot i que sigui un país europeu, bueno, dins de l'espai d'Europa, és una cultura molt diferent, tenen una mentalitat bastant tancada, tot i que són molt educats i tot és com molt fàcil, no? La seguretat, la feina, tot en general és molt fàcil allà, i que són bastant tancats en quant a relacions socials, i això ens ha costat una mica, perquè aquí estem acostumats, doncs, bueno, no sé, som molt més oberts en aquest sentit, que amics és molt fàcil, no? Sempre doncs, la vida es fa molt a fora, a les terrasses, a prendre alguna cosa, allà no, allà es fa molt vida a casa, cadascú a casa seva, tot ja està molt tancat a la tarda cap a les 5 o així, ja tot tanca, és bueno, un altre estil de vida, i això sí que ens ha costat una mica.
Una mica més avorrit, no pot ser?
Sí, exacte. Comparant amb la vida que es porta aquí, podria dir que és més avorrit en aquest sentit. Llavors, tens accés a altres coses i altres coses positives, diguéssim, no? Però en aquest sentit sí que és més avorrit. Socialment és més avorrit.
I el fred, què tal el porteu?
Pues la veritat és que bé, la veritat és que no ens molesta, no fa molt, molt fred, és més que res el mal temps, que això sí ens molesta bastant, i la foscor a l'hivern, però llavors veiem quan esteu aquí a l'estiu a 40 graus i d'allà doncs estem fresquets i bé.
Exacte, també veieu la part positiva en aquest aspecte.
Sí,
parlaves d'aquesta foscor a l'hivern, clar, a quina hora es fa de nit?
Sí, pues ara que és com el pic, no?, que ara serà el solstici d'hivern, doncs el sol surt cap a les 11:30 i es pon a les 3:30.
Déu-n'hi-do.
Molt poquetes hores, i a part el sol es queda a l'horitzó, no puja molt a l'aire ni escalfa, és com una llum molt suau, i això sí que es nota bastant.
Això és complicat, pels que vivim aquí a Catalunya, a Espanya, a veure, no veure el sol ens deprimeix, si un dia plou i ja ens deprimeix una mica. Imagina't, amb una temporada llarga, un període d'hivern com els que viviu allà, doncs també bastant depriment, bastant complicat en aquest aspecte, sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, ens aprenem vitamina D i fem coses per intentar estar a l'aire lliure el màxim temps que podem durant les hores de llum i ja està, i després cap a casa.
Clar. I a què us dediqueu?
Doncs el meu company és dentista i jo sóc fotògrafa.
Mhm. Ideal pels paisatges que teniu allà, no imagino?
Sí, clar, exacte. És com pels fotògrafs, com jo, és el paradís.
Perfecte, exacte.
Sí.
I tant que sí. I porteu a la... No sé si m'has dit que és una nena, un nen, el vostre fill?
Sí, una nena.
Una nena. Sí. La porteu a l'escola i tot igual, no?
Sí, sí, sí. La portem a l'escola. Ella fa ja doncs, un any que va començar aquí... No comencen tan aviat a la llar d'infants com a Catalunya, perquè les baixes de maternitat són més llargues i en aquest sentit ja, doncs, com deia, la conciliació familiar és molt, molt positiva. Però fa un any ja que hi va i ella doncs, ja parla islandès i s'ha adaptat molt bé. I, sí,
són esponges els nens.
Sí, sí.
Ho aprenen tot molt, molt fàcilment. Vosaltres també o no?
Nosaltres estem aprenent, però com per la nostra feina no necessitem... Jo treballo sobretot amb gent de fora, d'Islàndia, per tant, no el necessito, no m'estic aprenent tant, però sí que a poc vaig fent, però clar, ja es passa 6 hores al dia a l'escola, llavors és una immersió lingüística total, no? Llavors clar. Doncs ja l'he après molt ràpid.
Clar. I el fet de... No sé si m'ho he explicat, el fet de per què Islàndia i per què no un altre lloc?
Doncs mira, bàsicament perquè vam anar un any de viatge, ens va agradar molt, vam tornar el següent any i vam seguir tornant, vam decidir viure-hi. No per cap motiu concret. Mm-hmm. També hem viatjat a Noruega i altres països nòrdics, però no sé, jo crec que pels paisatges i per com és la gent. Hi ha molt poca gent, és un país que hi viu molt poca gent, aleshores ens agrada molt aquesta sensació de més de solitud, d'estar en contacte amb la natura molt salvatge, no? És una mm-hmm. mica aquesta
tranquil·litat que a vegades anem buscant i que
sí,
per aquí
exacte.
A prop a vegades és difícil de trobar-la.
Sí, sí, exacte.
Mm-hmm. Doncs, Lia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història que sempre ens preguntem, no? Què és el que porta una família a marxar fora i en aquest cas tan lluny com és a Islàndia i adaptar-se aquesta altra vida, perquè al final és una altra vida completament diferent. Veurem també, estarem pendents a veure quan torneu i com és aquesta
sí,
tornada.
Exacte.
I que vagi molt bé a fotografiar Islàndia per tot arreu i amb tots aquells paisatges preciosos que teniu. Tant de bo poguessin venir i fer una escapada a Islàndia.
Quan vulgueu, ja esteu convidats.
Gràcies, Lia, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Parlem ara amb motiu del centenari del naixement de l'artista Eduardo Chillida d'un programa que se li ha preparat com a homenatge. Un programa d'activitats amb un esdeveniment especial en el Teatre Victòria Eugènia de Donòstia, Sant Sebastià, amb exposicions, publicacions i activitats educatives per tal d'homenatjar a un dels grans artistes més importants i amb major projecció internacional. I del que volem parlar avui també el volem homenatjar aquí al programa del matí del cap de setmana, precisament amb una persona molt important per ell, el seu fill, Luis Chillida. Amb ell en volem parlar sobre el tema perquè ens faci un repàs de la vida del seu pare i de que ens expliqui aquests dies tan especials que estan vivint celebrant aquest centenari, aquests 100 anys del naixement de l'artista. Luis Chillida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, esta semana se cumplen 10 años del nacimiento de su padre, de Eduardo Chillida. ¿Cómo lo estáis viviendo en estos momentos?
Hombre, pues la verdad es que de una manera muy especial, ya que un centenario, o sea, al final 100 años es un siglo, es mucho tiempo en el cual desde que nació nuestro padre y lo que fue realizando en vida. Y bueno, lo que hemos querido hacer es de una manera conmemorar la vida, porque al final las personas se van, todos nos vamos algún día, pero hay personas que dejan una huella y que su obra continúa. Y en el caso de nuestro padre creemos que es muy importante pues seguir manteniendo vivo ese legado que tenemos que llevar.
De hecho, Barcelona es una de las ciudades que cuenta con obras del artista, ¿no? En total, 3 piezas que están repartidas por lugares, por ejemplo, como el Parque de la Creueta del Coy, ¿no? La Plaza del Rey o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Aquí en Barcelona tenemos ya muchísimas cosas por las que celebrar este centenario y por las que recordar a este artista, ¿no?
Pues sí, la verdad es que durante su vida con la ciudad de Barcelona pues tuvo una relación muy, muy directa y hubo esa serie de obras que has hablado, cada una llegó en un momento. La primera fue Topos en la Plaza del Rey, que fue un proyecto de una obra inspirada en esa plaza y en su relación con la catedral y con la ciudad de Barcelona, que a mí personalmente me parece que ese emplazamiento es un lugar maravilloso donde se encuentra. Y luego vino la Creueta del Col, que es una obra monumental, que era una obra muy especial, porque era una obra suspendida. Mi padre fue una persona que le gustó en su vida, cuando planteaba sus proyectos, buscar esos emplazamientos, esos lugares para las obras. Y ahí en Barcelona, en el Parque de la Creueta, en la antigua cantera, encontró la posibilidad de suspender esta gran obra sobre la lámina de agua con su reflejo, y fue un proyecto que tuvo muy en mente durante tiempo y con el que estuvo muy ilusionado, como todas las obras fueron muy especiales. Y luego ya finalmente el mural del MACBA, cuando le propusieron una obra para el MACBA, estuvo por sus alrededores, estuvo buscando un poco qué era lo que podía hacer, y de alguna manera pensó en ese mural que completaba esa fachada del MACBA. Así que bueno, pues la verdad es que siempre hemos tenido un trato muy muy directo con Barcelona y con diferentes exposiciones, con las galerías. Bueno, ha sido una vida muy muy conectada con la ciudad de Barcelona.
Así es. Además, para hacer un recorrido un poco por su vida, todo empezó cuando Eduardo Chillida quiso ser portero de fútbol, ¿no? De hecho, lo fue durante un tiempo en la Real Sociedad, pero al final cambió, ¿no? Su camino cambió por completo y se posicionó un poco más en el arte en este caso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que de joven mi padre fue muy deportista, porque cuando fue portero de la Real tenía 19 años. Siempre le gustó mucho el deporte y finalmente en ese año le fichó la Real Sociedad como portero titular en el año 42. Y bueno, pues lo disfrutó mucho, pero fue un tiempo corto, porque prácticamente, no sé si fueron 12 partidos los que llegó a jugar, tuvo una lesión muy grave en la rodilla, lo operaron 5 veces y tuvo que abandonar el deporte. Pero bueno, él siempre mantuvo que esa estancia en la portería, en ese lugar del campo tridimensional, que es la portería, que allá su cabeza pensaba mucho sobre los temas del espacio, del tiempo, de la relación entre los movimientos y su espacio. O sea, que ya él siempre lo relacionaba con su posterior dedicación a la escultura. Uh-huh. Luego comenzó con sus estudios de arquitectura, pero llegó un momento en el que decidió su vida, que fue entregarse por completo a su pasión, que fue el arte.
Su pasión, que además llama la atención, sobre todo los temas por los que se sentía atraído, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades del viento, las olas, ¿no? Después también con temas de humanidad, de mucha humanidad, ¿no? Como por ejemplo la libertad, la tolerancia, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la naturaleza, todo esto al final es lo que caracterizaba las obras de Chillida, ¿no?
Pues sí, él fue una persona que vivió mucho, muy de cerca, un mundo muy cambiante. Si pensamos en un siglo, si ponemos en su contexto cada momento que vivió, pues prácticamente vivió la guerra civil, vivió la guerra mundial, vivió un montón de acontecimientos durante su vida, la llegada de la democracia en este país nuestro, el terrorismo y tal. Y bueno, y él siempre tuvo de alguna manera que, de alguna manera, estar metido en esta sociedad, pero a través del arte, a través de su obra, tratar de pensar que había que valorar mucho una serie de valores que son siempre, como estabas hablando, pues la libertad, pues los límites, el horizonte, que para él era la patria de todos los hombres. Entonces, la tolerancia, los derechos humanos, pues, los cuentos, la amnistía en su momento, etcétera. O sea, tuvo una implicación social, pero a través de su obra y de su persona, porque siempre creyó que desde el arte se podía intentar solucionar estos problemas de la humanidad, y que a la vez el problema son algo que continúa, no es solo un problema, es algo con lo que tenemos que convivir y fomentar ese diálogo, esa tolerancia, ese respeto a los demás. Yo creo que fue una persona que todo lo que hizo lo hizo a través de su pensamiento, pero su forma de expresarse fue a través de sus obras.
Todo empezó también con el dibujo, ¿no? Pronto, por eso, se aburrió de dibujar, de su propio talento, ¿no? Podemos decir incluso. Y a pesar de ser diestro, empezó a dibujar con la mano izquierda, quizás para probar, ¿no? Para empezar a hacer algo que le costara un poco, cuando todo realmente, en cuestión de arte, lo tenía muy fácil.
Sí, de alguna manera él, cuando deja arquitectura y se empieza a dedicar al arte, lo primero que hizo fue que estaba en Madrid estudiando, ir al Círculo de Bellas Artes a dibujar. Pues empezó con el dibujo siempre estaba en su vida, siempre estaba dibujando. Mi padre estaba siempre en su estudio con un lápiz o un rotulador en la mano dibujando. Pero en esos primeros momentos, claro, después de sus estudios de arquitectura, tenía una mano muy hábil, la mano iba muy deprisa y hacía las cosas según las veía, y la gente le decía: qué maravilla, Eduardo, cómo dibujas, qué bien. Pero él empezó a pensar que el arte tenía que ser algo mucho más meditado, en lo cual la mente y la sensibilidad tenían que ir por delante de la mano. Finalmente, la mano es un instrumento para hacer lo que le dice la mente y la sensibilidad. Y ahí fue cuando tomó esa decisión de empezar a dibujar con la mano izquierda, porque así era muy torpe, pero al ser muy torpe, cada línea ya no era la mano la que mandaba.
Exacto.
Ya era la cabeza, era la sensibilidad, y de esa manera frenar su obra. Mi padre, a partir de entonces, fue una persona que siempre le gustó trabajar con el tiempo, que para él era una de las grandes incógnitas, lo que es el tiempo. A él le encantaba el presente, pero siempre decía: el presente no es más que un límite, cuando piensas en él todavía es futuro, y cuando ya haces algo ya se convierte en pasado, pero ahí ese instante, ese momento sin dimensión donde todo sucede. Entonces a él le encantaba vivir ese momento. Eso también tiene mucho que ver con el propio deporte, que todo pasa en un momento, no se puede reflexionar ni repetir, son cosas que suceden, y de esa manera pues fue desarrollando su trabajo. Y bueno, de ahí pasó a la escultura y siguió durante toda la vida con una línea muy constante, porque finalmente creó un lenguaje muy propio.
Así es, no había material que se le resistiera en la escultura, y doblaba el hierro, dicen, como algodón, y al final era así, ¿no? Al final él creaba en sus esculturas como si fuera muy fácil y hacía fácil lo difícil realmente.
Claro, existe. Claro, porque realmente yo he estado con él muchas veces en las grandes forjas y cuando trabajaba y es fácil pedir poco. Luego cuando se ve puede parecer fácil, pero claro, realmente siempre era estar buscando, sobre todo buscando esa relación con los diferentes materiales. El material le llevaba a un sitio. Él siempre pensaba qué le gustaría el hierro que se hiciese con él. Por eso le encantó la forja. La forja es una forma de trabajar el hierro en la cual la habilidad del propio hierro se mantiene. Un hierro, si lo fundes y lo conviertes en líquido, puedes hacer con él en fundición lo que quieras. Sin embargo, en la forja el propio hierro te indica su camino que tienes que seguir. Y por eso le encantaba ese trabajo en el presente, en el momento, cuando hacía las obras. Luego llegó el alabastro, llegó el granito, el hormigón, pero con cada uno de los materiales siempre trató de ver qué es lo que ese material servía, uh-huh, no solo lo que él quería.
Así es, Luis. Claro, estamos hablando de lo que conocemos todo el mundo, ¿no? Todos hemos podido ver sus obras, el arte de su padre, ¿no?, de Eduardo Chillida, pero en cambio quizás desconocemos un poco más su parte más personal. Vosotros como familia, aparte de este homenaje que le estáis haciendo también en colaboración pues con el teatro y varias varias personas, ¿no?, que se suman a ello para hacerle este reconocimiento, ¿vosotros qué es lo que destacáis como padre, como familiar, como amigo de Chillida?
Hombre, yo sobre todo destacaría que era una persona, primero, tremendamente humilde, muy honrado, y que hacía lo que más le gustaba en la vida, era pensar en su trabajo y sobre todo pensar también en lo que significaba. Lo que significaba una escultura en relación con un lugar, esa creación de lugares donde la gente, todo el centenario está basado un poco en el título de una de su serie de obras públicas, que son los lugares de encuentro, esos lugares que se generan alrededor de una obra. Al final, el tema filosófico estaba muy presente siempre en estos proyectos públicos, en los cuales no solo se trataba de hacer una obra para ponerla en algún lugar, se trataba de buscar un lugar adecuado, pensarlo, darle mil vueltas. Los proyectos duraban mucho tiempo y se gustaba reflexionar mucho. Pues yo creo que finalmente fue un hombre muy afortunado en poder hacer lo que hizo y sobre todo en tener al lado a nuestra madre, que era la que hacía que todos los sueños de mi padre se pudiesen realizar, porque era de alguna manera su conexión con el mundo, que mi padre vivía de alguna manera dentro de su cabeza, siempre estaba dando vueltas a las cosas, a las obras que tenía pendientes, que estaba haciendo, pero la conexión con las cosas normales de cualquier persona, pues siempre nuestra madre la que le organizaba las cosas para que él pudiese seguir creando sus obras.
Finalmente, fue en agosto de 2002 cuando fallecía en San Sebastián, dejando su gran proyecto, el que estaba haciendo en ese momento, inacabado. ¿Qué pasó después? ¿Os hicisteis vosotros cargo? En este caso, ¿cogisteis vosotros las riendas de este proyecto? ¿Cómo quedó finalmente y qué es lo que ahora podemos ver nuevamente de Eduardo Chillida? ¿Qué es lo que ahora viene y qué es lo que ha pasado después de que él nos dejara?
Pues bueno, finalmente, como te he dicho, las personas se van y la obra de mi padre terminó con él. Ese gran proyecto que hablas para mí era, pues aquí donde estoy ahora, Chillida Lecus, el lugar suyo. Uh-huh. Pero fue un lugar que nosotros desde el año 83 que lo conocimos hasta el 2000 que se abrió como museo, era un lugar en el cual mi padre venía a trabajar todos los días, veía las trampas, estuvo restaurando el caserío con mucha calma y de alguna manera era ese proyecto vital, era el proyecto que le llenó totalmente durante esos años y teniendo este lugar suyo. Chillida Lecus, Lecus en euskera significa lugar, era su lugar. Él pertenecía a este lugar, a esta naturaleza, a esta luz, a decía que para él su obra, cuando de verdad estaba trabajándola, era cuando la estaba disfrutando, cuando la pensaba. Uh-huh. También a veces la sufría, porque siempre buscaba las cosas difíciles y los retos. Pero de alguna manera, cuando las terminaba, era cuando eso ya pasaba a ser de los demás. Ya.
Exacto. Dejaba de ser suyo.
Dejaba de ser suyo y ya se concentraba en lo siguiente. Entonces yo creo que este proyecto fue ese proyecto vital en el cual las cosas se fueron acabando. Yo llevo toda mi vida trabajando con él y las cosas se iban acabando y las iba dejando ya, como quien dice, preparadas, porque él presentía que ya no le quedaba mucho tiempo. Fue una enfermedad, un Alzheimer que le fue corroyendo y que de alguna manera ya este año 2000, finales del 2000, cuando de alguna manera mi madre y la familia decidimos abrirlo, porque ya mi padre empezaba a estar de alguna manera sufriendo esta enfermedad. Y bueno, y luego pues el museo siguió su camino. El Ministerio de Cultura le concedió al museo la medalla de oro de las Bellas Artes. Yo creo que es algo que no solo a nosotros, que hemos estado con este museo toda la vida, sino que a él mismo le hubiese gustado, en el sentido de que el museo ya no es solo él. Aquí han contribuido mucha gente que ha colaborado con nosotros, el arquitecto Joaquín Montero, que estuvo durante años restaurando el caserío con mi padre y haciendo las cosas de una manera en la cual no había un tiempo, no había un presupuesto, no había nada pensado, sino que se iba trabajando sobre la marcha, se iban colocando obras. Mi padre nunca pensó que esto era un museo, esto era su lugar en el mundo. Y de esa manera fue creando este sitio. Y bueno, ya sufrió muchas cosas durante su vida. Lo hemos gestionado con la familia. Hubo un tiempo que la gente dice que estaba cerrado, que cerrado no estaba, el que quería venir venía, lo cuidábamos y lo manteníamos. Ahora en este momento ha vuelto a resurgir con el apoyo de la Galería Suiza Hauser-Ambir, que trabaja con nosotros, que está en pleno esplendor otra vez. Yo creo que es un proyecto muy bonito y que con todo merecimiento se ha llevado esta medalla de oro a las Bellas Artes. Es un respaldo importante y para nosotros también un regalo de cumpleaños para nuestros padres.
Así es. Al final el arte continúa y el arte de estas personas tan importantes, que han sido tan importantes años atrás, al final lo continúan siendo. Y las personas que no han vivido esa época, pues lo rememoran y hacen que se conozca el legado tan grande que han acabado dejando en nuestro país. Luis Chillida, muchísimas gracias por atendernos, por hablar así de su padre y por hacerle este homenaje, que seguro que está muy orgulloso viéndolo y seguro que está también muy feliz de este premio que se le ha otorgado por este centenario de su nacimiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I fins aquí l'actualitat un dia més de la setmana, d'aquest diumenge. Esperem que acabeu de passar un molt bon dia i nosaltres tornem, com sempre, la setmana que ve aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.